Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I és divendres, tots els divendres tenim les Converses Veterinàries. Parlem dels animals. Ho fem amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Cada divendres tenim els experts, els especialistes, els que més saben, aquells que ens aconsellen i que ens ajuden a gaudir d'una bona salut animal. Bona salut animal i per tant, també bona salut a les persones. Recordem que tot està molt connectat i que, finalment, la salut és única en el planeta. Sense més preàmbuls, us agraïm la vostra escolta, la presència en aquest punt del dial per escoltar el programa. I anem a saludar el nostre convidat. Avui saludem a Ferran Jiménez. Ferran, què tal, com estàs? Feliç migdia.
Hola, molt bon dia. Què tal, com estem?
Bé, encantat de saludar-te. Gràcies per tenir-te aquí amb nosaltres, per atendre la nostra trucada telefònica. Ferran, com sempre fem amb tots els veterinaris que tenim en el programa, explica'ns on practiques la veterinària.
Bueno, yo trabajo, siempre me defineixo com veterinari rural. La major part del meu temps lo dedico en col·laborar amb el Departament de Ramaderia per tasques de bioseguretat animal, enfocat tant en producció animal com en fauna salvatge. Em dedico també a la clínica de petits animals, pel meu compte, i a la formació veterinària.
Fantàstic. Tenim la sort de comptar amb en Ferran Jiménez, com deia, molt agraïts per tenir-te aquí en el programa. I a més perquè avui parlarem d'un tema molt important, perquè jo abans parlava això de que hi ha una salut única i a més global i mundial. I avui, al fil de tot això que estem parlant, t'agrairem molt que ens donis una mica de llum per parlar d'un tema tan important com és el de la ràbia. Tan important i tan antic, com és el de la ràbia. Parla'ns primer de tot, de com és la malaltia i quina és la consciència que hem de tenir al respecte de la ràbia.
Bueno, la malaltia, pel nostre estat, està definida com una malaltia de declaració obligatòria. Això què vol dir? Són aquest tipus de malalties que en alguna vegada se n'ha parlat descrites com zoonosis.
Sí.
Això que vol dir que són transmeses dels animals a l'ésser humans i, malauradament, és una malaltia que està molt estesa, que pot causar un fall fatal a les persones, pot ser mortal, tant als animals com a les persones, evidentment, i per aquesta línia pues, té aquest tipus de declaració. La malaltia, evidentment, té un comportament víric, transmès d'aquest animal malalt cap a altres animals i que té una simptomatologia clínica bastant ràpida i que, evidentment, en casos de sospites d'haver tingut contacte amb un animal, ja sigui a través de la seva saliva o per mossegada, pues hem de comunicar-ho a les autoritats sanitàries perquè hem de rebre un tipus de tractament. Nosaltres, i si podem tenir identificat aquell vector, aquell animal que ha pogut ser portador i transmissor, pues, tenir-ho controlat perquè la malaltia pues, sigui, no se pugui escampar més. No?
I això passa? Això passa a Catalunya? Ho veieu? Hi ha casos a l'estat espanyol?
Bueno, aviam, s'han descrit com a tal, no. És a dir, Espanya és un cas, o sigui, és un dels països membres de la Unió Europea que d'alguna manera es pot considerar lliure de malaltia, no? Però diguem que en termes generals, cada any sí que es poden arribar arreu del món unes 60.000 persones, no? I entenent com vivim en un món globalitzat de moviments intracomunitaris, constants, com circulen els animals amunt i avall i com s'entren d'una manera bastant lliure, que ja no és com passava uns anys enrere, es pot entendre que aquest nivell de confort la nostra situació pues, se pot veure bastant delicat, no? Es pot veure en perill i perdre aquesta salut, entre comillas, que tenim respecte a la malaltia, no? Però és una malaltia bastant agressiva. Sí.
Aleshores, què és el que podem fer i quina és la consciència que la societat hem de prendre, especialment aquelles persones que tenim animals?
Sí, Aquí tenim un punt de partida que és una mica contradictori. Si bé tenim clar que la malaltia és una malaltia de declaració obligatòria a nivell estatal, en tot l'estat espanyol hi ha com tres comunitats en la que aquesta obligatorietat de vacunació no està establerta. Catalunya és una d'elles, conjuntament a el que seria el País Basc i Galícia, no? Tot i que sí que és cert que recentment, des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, des dels col·legis i a través de el que seria el Col·legi Nacional de Veterinaris, s'està insistint al Ministeri, sobretot seguint en passe organigrama a nivell de la Generalitat, s'està insistint en inscriure la comunitat, la Generalitat, en l'obligatorietat de vacunació. ¿Vale? O sigui, ja s'ha fet un projecte de la necessitat de fer vacunacions a tots els nostres animals, especialment pel que serien gats, gossos i fures, que són els animals domèstics que poden ser portadors de la malaltia, i per evitar aquesta situació de risc. No? També hem de recordar, malauradament, una situació bastant trista, que és el tema de les guerres, no? Com tenim molt recentment con el tema d'Ucrània, i que al llarg de tot aquest any se n'han anat fent controls establerts pels companys veterinaris a les seves clíniques de tots aquests animals que arribaven d'Ucrània, perquè en Ucrània la malaltia sí que existeix, sí que està declarada com tal, tant en els animals com casos descrits en persones. No? Entonces, pel nostre cas, en aquells animals que ens entren, o que s'estaven entrant, o que ens entren, i que és molt probable que ens continuïn entrant, aquests controls tan serològics, no? D'agafar una mostra per veure si tenen anticossos de malaltia o de vacuna, i si no, pues, establir les mesures preventives que calen i vacunar. Però sobretot promoure la vacunació.
A mi, Ferran, el que em sorprèn que Catalunya, amb la geolocalització que té i sent fronterera, doncs realment doncs no sigui d'obligat compliment, no?, allò de la vacunació.
Totalment d'acord. O sigui, aquí ha sigut un cavall de batalla, una punta de llança, en què per el pas fronterís, la geolocalització que tenim, el pas constant d'animals que venen en viu, que tant venen del nord d'Àfrica com d'Europa, d'Europa de l'est, com zona de pas. Ja no parlo de l'interès turístic que rebem any darrere any, deixant a excepció aquell interpàs de pandèmia de Covid que vam tenir. No s'entén com es pot mantenir aquella voluntarietat de vacunació contra la ràbia, perquè la seva importància a nivell mundial i de declaració obligatòria tinguem la capacitat de decidir si sí o si no. És molt greu, perquè a hores d'ara una de les millors eines que tenim per evitar i per controlar la ràbia és la vacunació, les armes biològiques, per decidir, no? Perquè actua molt bé, actua com una barrera, fins i tot aplicant aquestes vacunes en gats i gossos, és una de les barreres biològiques més útils que avui dia en tenim, perquè és un vector de transmissió de contacte directe amb les persones, perquè tots sabem com la importància que cobra aquests animals domèstics. I sí, és una de les coses que, bueno, ara, pues, per sort, Catalunya ha avançat en un avantprojecte per presentar-lo al Departament de Ramaderia i s'està tirant endavant. El País Basc està fent lo propi. I de Galícia, pues, quasi que ve que també el pretext de que tot l'Estat, per totes les seves comunitats, sigui l'obligatorietat de vacunar els animals a partir, com a mínim, dels 4 mesos de vida fins als 24 mesos, 4 setmanes, perdona. I a partir d'aquí establir, pues, bueno, que des de l'OMS també se va posar com un objectiu per erradicar la malaltia. Pues bueno, aquestes coses s'han de veure des d'una distància prudencial en l'any 2030, però com a objectiu fonamental seria l'alma vacunal, no? D'establir la vacuna com a protocol obligatori.
Clar. També un tema que hem de tenir molt present, les persones que tenim mascota, és que si volem anar de vacances i si volem anar a l'estranger, doncs hem de tenir al dia, doncs, el passaport de la nostra mascota, no?
Exacte, o sigui, això és fonamental. Una de les coses que hem de tenir clar és que si nosaltres, per exemple, volem viatjar tant dins del territori nacional com fora de les nostres fronteres, ja no parlo a nivell europeu, sinó de tercers països, primer de tot és conèixer la importància que radica en la tinença responsable dels nostres animals, de les nostres mascotes, perquè al cap i a la fi són un membre més de la família. Oi que nosaltres, els nostres fills o els nostres familiars més allegats o amics, tenim una cartilla sanitària al dia, pues, a les nostres mascotes, pues, el mateix. És a dir, hem d'establir això en cas de dubte, pues, sempre truquem al nostre veterinari de confiança, al nostre centre veterinari més proper i fins i tot al col·legi veterinari d'aquí de Girona, perquè ens informin de qual podria ser el pla vacunal, el més indicat, oye, que m'he trobat aquest animal, o fins i tot jo tinc un animal que apenas surt de casa, però ara resulta que me canviaré per X motiu a una altra comunitat o a un altre país, com hem de procedir. Nosaltres l'instruirem sempre, però cal tenir aquest grau de conscienciació en que l'animal, en les seves etapes de vida, requereix un tipus de vacunació específica i que per diferents, pues, bueno, per determinades opcions de contacte amb altres animals, pot ser contagiat i pot ser transmissor d'altres malalties, ja només per altres animals, sinó també per nosaltres, no? Entonces, aquesta tinència responsable, nosaltres estem insistint bastant des del col·legi, en la formació, fins i tot a la entrada de lo que seria la nova llei de benestar animal per a con les nostres mascotes, i la vacunació, la veritat és que, pues, bueno, quan nosaltres viatgem en altres països, fins i tot a tercers països, són coses que ens demanaran, és a dir, una cartilla vacunal, una identificació animal i fins i tot assegurances de tinença d'aquests animals.
Clar. És un tema importantíssim i també és important aquelles persones que, a més, els oients que escolten el programa sovint ens fa moltes preguntes a l'hora de quan tenen l'idea de portar-se una mascota a casa, quan volen fer-se amb un cadell. També és un moment important perquè la tria d'aquest cadell que volem portar a casa doncs reuneixi tots els requisits de salut i de control que ha de tenir per tal d'evitar que ens fem amb un animal malalt o que pugui portar problemes, no?
Exacte. Moltes vegades tenim... Clar, així que també és cert que avui dia pues, s'està adquirint la idea, la consciència, el raonament de que tenir una mascota ja no és tenir qualsevol animal i que tenim més cura d'ell. També s'està fent més, pues, més divulgació de diferents entitats professionals, veterinàries, col·legials, clíniques, diferents organitzacions, per aconseguir que la gent entengui el benestar animal traduït en una prevenció i promoció de la salut dels animals i nostra. És a dir, si jo l'animal sóc capaç de conferir-li un bon estat sanitari, d'alguna manera serà sanitari físic, serà mental i serà recíproc a les persones més properes i fins i tot als animals més propers amb els que pugui mantenir contacte, no? Això moltes vegades ens hem trobat la situació de gats o gossos que acompanyen a gent gran, que apenas surt de casa i que diuen, bueno, si aquests animals no surten de casa, doncs no cal posar-li vacuna, perquè com a total no contacta ni surt al carrer. Bueno, això és una errada i que evidentment hem d'evitar, no? D'alguna manera, per posar un exemple que potser a millor molta gent entendria, és el cas de la vacunació de la Covid, no? En el que vam entendre que una vacunació de la població podia, d'una manera clara, frenar, establir barreres perquè la disseminació vírica pues, sigués més fàcil, no? Pues, amb els animals pues, passa el mateix. És a dir, ja només amb malalties víriques, sinó pues, de caràcter bacterià, parasitari, fúngic, ¿vale? Que poden ser fàcilment transmeses a nosaltres mateixos, casos parasitaris, ectoparasitaris, a nivell de la pell dels animals i que ens passi a nosaltres, o simplement infeccions, petites infeccions, que també d'una manera superficial als animals, doncs, nosaltres mantenim un contacte, moltes vegades no tenim cura de tenir unes mínimes tasques higiénico-sanitàries a dins de casa i pues, sí, la tenim liada, fàcilment.
Una pregunta que em ve al cap ara i és curiós perquè tots tenim l'imatge, perquè tots ho hem vist, desafortunadament, per desgràcia, encara queden persones que no tenen sostre, sí. Hi ha persones que vivim en un món on encara hi ha molta misèria, i tenim l'imatge d'aquella persona que viu al carrer i en molts casos, o en alguns casos, acompanyada d'una mascota. Jo sempre que trobo aquest perfil, sempre penso, aquest animal quin tipus de vigilància veterinària deu tenir? Existeixen programes per atendre aquest tipus d'animals? Quina és la sensació que teniu al respecte d'això?
Aquestes coses sempre són bastant complicades de gestionar. És a dir, d'aquí el Departament de Salut, el Departament d'Acció Climàtica i Món Rural de la Generalitat ja té establert, o fins i tot a nivell de Diputació, d'Ajuntaments, ja tenen establerts diversos protocols per controlar aquest tipus d'animals que d'alguna manera puguin suposar fins i tot colònies, no? D'animals del carrer, no? O poden ser gats, i en aquest cas en concret de gent sense sostre, que sempre van acompanyats d'un o dos gossos i tal, clar, demanar-li situacions de responsabilitat o de tinença responsable en aquestes persones segurament serà complicat. Però sí que és cert que es fan una mena de campanyes per intentar protegir aquests animals a través de campanyes de vacunació, pues igual com se'n fan amb els gats o controls de gossos que es puguin trobar del carrer, no? A nivell de protectores, no? Al final és apropar en aquestes persones, perquè elles és molt difícil que s'hi vinguin a acostar a un centre veterinari, és acostar aquesta salut primàriament amb els animals per a les persones, no? Però és un tema sensible en el que fas bé de preguntar, perquè molta gent se fa la pregunta, però ningú és com si li posés el punt a la i. Vale? És un punt complex de debatre i molt interessant.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Avui, pel que estem parlant amb en Ferran Jiménez, amb el nostre veterinari convidat en el dia d'avui, doncs és el que diguem gairebé tots els programes, per no dir tots, sempre, que és aquesta visita regular al veterinari, que sempre doncs, posarà llum on hi hagin dubtes i, en qualsevol cas, doncs, recordar sempre les vacunes, la visita anual, la prevenció... La prevenció, no? Quina paraula, Ferran?
Sí, sí, sí. El tema de... Bueno, perdona, però és com si tingués moltes coses a dir. A vegades els divendres és com que te surten les paraules desbocades,
No, però realment és un tema molt important i que, a més, amb el que estem comentant, jo espero que ni que sigui en un cas que puguem actuar per fer una prevenció, ja val la pena, no?
Sí, total. Sempre hem de fer un bon ús de la prevenció i la promoció de la salut.
Doncs, en qualsevol cas, Ferran Jiménez, moltíssimes gràcies, eternament agraït, hem après moltes coses, ens has recordat la importància de tenir aquesta tinença responsable, I això és fonamental. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Igualment, saludos.
Tornem d'aquí 7 dies a les converses veterinàries en aquest punt del dial. Recordin amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana, adéu-siau. Ready? You got me running, got me running.